COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és normal, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, redactor en cap d'Economia del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència ABC Catalunya. Bona tarda, Leandro. Benvingut també.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut també al Converses. El convidat d'aquest dissabte, aquí, al Gran Marina, a l'hotel restaurant Gran Marina de Barcelona, el senyor Francesc de Carreras. Senyor de Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és catedràtic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en fi, jo crec que la seva presència avui aquí és, en fi, com aigua beneïda, en el sentit de que hem conegut aquesta setmana una cosa que portava molt i molt de temps esperant, això que ja tenim la pregunta per la consulta independentista, doble pregunta, i també tenim data, ja serà el dia 9 de novembre de l'any 2014. Jo li vull preguntar, si de clar i català, i amb la Constitució a la mà, aquest referèndum es podrà arribar a fer tal i com està plantejat la consulta i tal com està plantejada la pregunta?
Bueno, i jo crec que per la pregunta podria ser, però és que el problema és que no és competent la Generalitat per formular una pregunta ni per fer una consulta d'aquest tipus. Mm-hmm. I per tant, el que és segur, i això ho sap perfectament l'Artur Mas i els partits que li han donat suport, el que és segur és que aquest, concretament aquest, jo no dic que se'n pugui fer un altre, però aquest, concretament aquest, formulat des de Catalunya, amb quina legalitat es pot fer? No hi ha legalitat. I si hi ha una legalitat, si es vol adequar una legalitat, perquè en aquest moment s'està fent una llei de consultes, serà un tipus de consulta que no tindrà cap validesa des del punt de vista ni intern ni des del punt de vista internacional. I per tant, és aquesta pregunta, doncs, allò que en català en diem una volada de coloms per anar passant el temps i per fer-se la víctima de que és Espanya, entre cometes, és a dir, el govern espanyol, és Espanya qui no deixa decidir en els catalans. Això que s'està dient ja des de fa molt temps, doncs, és la finalitat d'aquest procés.
És una pregunta poc clara, també, no? Aquesta doble pregunta és molt poc clara, no? Perquè això de dir, vol que Catalunya esdevingui un estat, però què? Estat és, què? Federal, confederal?
És molt poc clara, i jo crec que en el món internacional i en el tema del reconeixement d'estats, que això és el que volen, és el que volen des de la Generalitat, en el tema del reconeixement d'estats, el dret internacional és el que està vigent, i encara que no estigui formulat de manera així explícita en un tractat, sí que s'ha anat sentant des del dictamen que va fer el Tribunal Suprem del Canadà l'any 98. S'ha anat sentant, i així, per exemple, ho han entès els escocesos, que una pregunta d'aquest tipus té de ser clara, i efectivament aquesta és tot menys clara. Per què és tot menys clara? Perquè la pregunta és doble, com ja se sap, però tant en la primera com en la segona s'utilitza la paraula estat, el terme estat dit d'aquesta manera, però si es vol trobar sentit a la pregunta, el terme estat que està a la primera té un significat diferent que el terme estat que està a la segona.
És allò que deia el president Mas, estat en majúscula, estat en minúscula, no?
Sí, no ho sé, però jo crec que no és qüestió d'estat en majúscula o en minúscula, això ja cadascú té les seves regles, però la impressió que tinc és que, si es vol trobar algun significat, a la primera s'utilitza en el sentit de com un estat d'Estats Units, com Texas o Massachusetts o Califòrnia, no? I a la segona és un estat
lliure,
europeu, és un estat com a, bueno, com a Europa i com també com a Amèrica. Mm. El que passa que fixis la paradoxa de les paraules. Estats Units, quan parlen del conjunt dels Estats Units, dels 50 estats dels Estats Units, del qual és president Clinton, diguem-ne, Obama, se l'anomena The Nation, la nació, es diu la nació americana. I quan parlen dels estats, es diuen, quan parlen de Califòrnia o Texas, es diuen estats. És a dir, és com si aquí li diguéssim les nacions a les comunitats autònomes, i quan parléssim de l'estat diguéssim l'estat. Per tant, és una mica inversió. Però això és un joc de paraules, perquè pensi que si la primera pregunta, aquest sentit d'estat, vol dir estat federat, estat federat, a Canadà es diu província. Quebec és una província, és a dir, el nom de Quebec és la província de Quebec, i tots són les províncies. A Alemanya o Àustria se'n diu Landers, que més o menys significa països, la traducció més usual. A Suïssa se'n diuen cantons, a Itàlia se'n diuen regions, aquí en diem comunitats autònomes. Bé, són maneres, diguem-ne, d'anomenar diferents. Aleshores, aquí es vol jugar amb les paraules, i en fi, en el món, quan el que s'entén com a estat sempre és un estat sobirà, i per tant la primera pregunta i la segona confonen en tant, i per tant no són clares, anant a la pregunta que m'ha fet, no són clares perquè utilitza dos sentits de la mateixa paraula dins de les dues preguntes, i això és tot menys claretat. I des del punt de vista, jo crec, internacional, hi haurà una sorpresa, dir, però aquests catalans són gent realment molt estranya, perquè fan una pregunta no clara quan tots ens hem posat d'acord que en un referèndum, com ha de contestar el ciutadà té de saber perfectament què està contestant.
De seguida obrim micròfons. Abans, una petita reflexió que li anoto també. És una pregunta que jo crec que els únics que s'hi troben còmodes ara mateix podien ser Artur Mas i el senyor Oriol Junqueras. Jo no sé, tot i que fan bona cara, si això de la independència lliga molt amb el senyor Joan Herrera d'Iniciativa i amb el senyor Duran Lleida d'Unió Democràtica.
Bueno, jo crec que la primera pregunta, és a dir, estat com a estat federat, pot complaure en el senyor Duran, i la segona, estat independent, pot complaure el senyor Junqueras. Bueno, vull dir, Iniciativa i la CUP són dos convidats menors, diguem-ne, que fan el seu paper d'ajuda al nacionalisme.
Oh, bueno, però fins fa 4 dies Iniciativa, en fi, el senyor Mas estava molt pendent d'ells, eh?
Sí, evidentment, perquè Iniciativa, segons s'ha dit, doncs, aquest últim mes, ha estat a punt de despenjar-se, com també es havia despenjat ja el PSC. Finalment ha optat per això i ha quedat reduït, jo crec, Iniciativa ha quedat reduït a comparsa del nacionalisme, com ha estat en els últims anys, en els últims 10 o 12 anys. Per tant, i aleshores i la CUP també està, jo crec que està fent, per més proclames escarranoses que faci, no està fent altra cosa que ajudar Convergència. Però a la vegada també això, esclar, per Convergència, si hagués despenjat Iniciativa, la situació li era encara més incòmoda, perquè es quedava amb Esquerra i la CUP només. No només en qüestió de vots, sinó també des del punt de vista qualitatiu. El votant convergent diu, bueno, però amb qui anem d'acompanyant? En l'altre bloc hi ha el PP, hi ha Ciutadans, però també hi ha el PSC, diguem-ne. Per tant, aquí el senyor Mas ha estat jugant de manera molt difícil i se n'ha sortit de moment relativament bé, o millor del que fa un mes esperaven molta gent de Convergència.
Leandro.
Sí, senyor de Carreras, vostè opina que la pregunta no es podrà, la consulta no es podrà produir, però en el cas de que no es pugui produir, perquè el govern espanyol ho va deixar molt clar des del primer minut, ahir també el senyor Rajoy, que no es podrà fer aquesta consulta, creu que de tota manera aquest puls, al formular aquesta proposta, tindrà efectes a la política espanyola en el sentit de que realment pugui això provocar o incentivar una reforma constitucional a nivell espanyol?
Jo no crec que la reforma constitucional hi ha molts motius per fer-la, però dubto que pugui solucionar algunes de les qüestions que es plantegen des de Catalunya. I el fet de no... I seria dolent, jo crec, perquè es donaria una imatge dèbil per part del govern de que, bueno, no, nosaltres no autoritzem el referèndum, que no el poden autoritzar, és que no depèn del mateix govern, és que no el poden autoritzar formulat d'aquesta manera. No és que no el puguin fer, jo crec que el podrien fer, però formulat d'aquesta manera no el poden autoritzar, i si voleu en parlem una mica després. Però jo crec que les reformes constitucionals en tot cas s'han de fer perquè hi ha institucions que funcionen malament, normes constitucionals que poden impedir que funcionin bé. S'ha de fer en aquests casos, no perquè una part d'Espanya vulgui separar-se. Jo crec que seria un mal sistema de començar una reforma constitucional. S'ha de fer un diagnòstic, en tot cas, de quins aspectes de la Constitució o funcionen malament o impedeixen que les institucions funcionin bé, que jo crec que són alguns, però no tants, són relativament pocs. S'ha d'anar en els clavos i centrals, però no sota l'impuls d'una part que es vol separar.
Juan Carlos Valero.
Sí, jo també volia una mica anclar aquesta entrevista d'avui amb un fet que, si bé ha quedat a l'ombra de la data de la consulta i la pregunta, doncs avui finalitza, que és el simposi aquest històric d'Espanya contra Catalunya, no? Que he organitzat pel senyor Sobrequés, que insisteix en dir que és acadèmic i científic, de la mateixa manera que sembla també aquest simposi una mena d'història en blanc i negre, no? de les relacions, només agafant els punts de fricció i fins i tot les qüestions interpretades des de Catalunya com si fossin negatives, però no les positives, no? que n'hi ha moltíssimes, no? de concòrdia, d'una història en comú, no? En definitiva, no? Jo volia preguntar-li sobre aquest simposi, si és, diguéssim, diguéssim, el marc de les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya dels darrers anys i, per tant, de l'actualitat, i el marc d'aquesta consulta i del futur, i situat en una opinió que a mi em va posar els pèls de punta del Josep Fontana, que és un altre historiador que fins i tot ha participat en aquest simposi, dient que no sabia el títol, en un article d'opinió recentment publicat, dient que no hi ha hagut en la història una independència sense guerra.
Sí, jo ho vaig sentir, però això no d'ahir, sinó ja fa unes setmanes, no? Ho va dir...
Un article en un diari
ho va dir Fontana. Això, primer, m'estranya que ho digui un historiador, perquè la història demostra que tampoc és així. Vull dir, hi ha hagut independència, vull dir, Txecoslovàquia o Lituània van passar a ser independents, i fins i tot Bielorússia i Ucrània i tal, i per tant aquesta afirmació de Fontana, no sé, dita per un historiador, vull dir, més aviat fa pensar que és un mal historiador, però bé, sí que és veritat, i jo crec que en tot cas que moltes independències han passat per una guerra, o moltes separacions. En el fons, el 2014 commemorem 100 anys d'una guerra molt important, del començament d'una guerra molt important, que és la Primera Guerra Europea. La Primera Guerra Europea va acabar amb tres imperis, el rus, l'otomà i l'austro-hongarès. I d'allà van sortir molts estats independents després de 4 anys d'una guerra terrible, perquè jo crec que aquesta guerra en aquests 4 anys l'anirem analitzant o recordant, i va ser una guerra cruenta, tremenda, la molt més important que les guerres històriques que es feien als camps de batalla. Aquesta també es feia a les ciutats, i també es feia amb armes que mai havien estat així. I per tant, aquest congrés d'història, que si voleu en parlem una mica, és una mica, no el començament, perquè va tenir un preàmbul, que va ser l'inauguració d'aquest monument als caiguts per la pàtria catalana, suposadament, com tots els monuments aquests de la pàtria són falsos, del museu, el que es va fer, el que està en el Born, en el mes de setembre, i el segon preàmbul, les commemoracions històriques, és aquest congrés, que el títol ja ho diu tot, perquè dona la conclusió. O sigui, és un congrés que el que vol, se suposa, que el que vol és ratificar el títol. Mai un congrés es fa amb un enunciat que és una tesi, sinó més aviat amb una hipòtesi, perquè hi hagi una lliure discussió. Però, esclar, algú pot dir en aquest congrés que Espanya no ha anat contra Catalunya, quan el títol és Espanya contra Catalunya? Jo crec que els que han acceptat que poden saber el títol abans o després, però si estan disconformes amb el títol, si creuen que el títol és inapropiat, per això el que poden fer és dir que no hi aniran. El títol se sabia des del mes de juny o maig. Jo em vaig, em sembla que el primer que va parlar d'això a la premsa vaig ser jo, perquè em vaig assabentar per un amic historiador que em va enviar un mail dient, mira, que ja estava fet, estava, no hi havia les ponències encara, però ja estava en format de congrés, i bueno, tenia que fer un article el dia següent, i el vaig publicar a La Vanguardia, dient, mira, es farà un congrés que es diu així, és una mica curiós. I llavors, bueno, va començar un cert rebombori respecte a això. No és cap excusa, el senyor Fontana sap, si no sabia el títol del congrés, el va saber immediatament. I la veritat, miri, jo soc universitari i he assistit a molts congressos, cada any a diversos, des de fa 30 o 40 anys. Hi ha gent que es dona de baixa d'un congrés una setmana abans, diu, no puc venir perquè tal, s'ha posat malalta la meva dona, la meva mare, o tal, i per tant, un es pot donar de baixa d'un congrés quan vulgui, i per motius científics encara més justificats.
El que passa que sembla que hi ha molta gent que s'ha embruixat amb tot això del dret a decidir, l'independentisme i tot plegat.
Això entra dins, és una part de la comèdia, sí, diguem-ne, naturalment.
Gent que a vegades dius, ni pensaries que poden caure en certs paranys, i mira, allà estan. Manel Manchón, és el teu torn.
Sí, volia preguntar que malgrat no es pugui fer la consulta, això a curt termini pugui tenir una solució, que sigui unes eleccions anticipades, o puguem pensar a mig termini, 4 o 5 anys, que això es podria solucionar. El fet és que hi ha una part de la societat catalana que seguirà demanant aquest referèndum. Llavors, podria fer alguna cosa el govern central, sigui ara del Partit Popular o del PSOE, per tal de solucionar, com a mínim, per saber què pensa la societat catalana respecte a la seva relació amb Espanya? És a dir, aquest referèndum el podria convocar el govern central per tot Espanya, només per Catalunya, amb una legalitat evident? És a dir, quins marcs legals hi haurien?
Sí, a veure, el govern central ha enfocat aquest tema d'una manera, que és no parlant-ne. O sigui, el govern central no parla del tema independència de Catalunya, que en l'última fase està plantejat des de fa un any i tres mesos, des de l'11 de setembre de 2012. Així ho ha enfocat Rajoy i els seus ministres, i l'únic que han fet fins ara és interposar recursos quan ja han cregut que hi havia motiu, o sigui, molt poques ocasions, però jo crec que això està bé. Però encerta amb aquesta actitud de fer veure que aquí no passa res? Jo crec que no. Jo crec que el govern central s'ha equivocat profundament. Podia fer dues coses, una més diguem-ne, més lleu, de to més baix, com era doncs, dir, escolti, el govern català i una part majoritària del Parlament vol la independència, nosaltres creiem que estan equivocats, i per això fem doncs, una sèrie d'informes que els pot fer el govern, els pot encarregar el govern a persones independents exteriors, fins i tot els pot encarregar el govern a estrangers. Això tampoc ho ha fet. Això tampoc ho ha fet, ni ha anunciat que ho faria. Jo no sé si ho farà, però ni ha anunciat que ho faria. I respecte a la pregunta que em formula, es pot fer un referèndum legal. Anem a veure què està en joc quan se separa una part d'un territori de l'Estat, o es vol separar una part del territori d'un Estat. Està en joc la sobirania. En tot Estat, la sobirania, en tot Estat democràtic, la sobirania rau en el poble, en el conjunt dels ciutadans, i així ho diu l'article 1, apartat 2 de la Constitució, com és natural, i així és amb tots els estats, siguin estats federals, siguin estats centralitzats, siguin qualsevol tipus d'estat. Estats Units també és així, i Alemanya també és així. No, per tant, no és qüestió de països més o menys descentralitzats, és una qüestió que hi ha una unitat en virtut de la qual hi ha un poder constituent que fa una Constitució. Què posa en qüestió la separació? Posa en qüestió la Constitució, i per tant, per canviar això s'ha d'anar a un canvi constitucional. Jo crec que això és una cosa acceptada per uns i altres, i ha d'anar a un canvi constitucional, i aquest canvi constitucional s'ha de fer a través d'un procés de reforma constitucional. No està ni en mans del govern ni en mans del Parlament, sinó a través dels procediments de reforma constitucional previstos a la Constitució, que comportarien en tot cas la modificació de l'article 2 i, per tant, comportarien la necessitat d'un referèndum. Hi ha canvis constitucionals que no requereixen referèndum necessàriament, i en aquest cas segur que requeriria un referèndum. Què podia fer també el govern? Home, jo crec que, a veure, quan el senyor Mas o el senyor Junqueras o qualsevol polític català diu Catalunya vol, Catalunya, en aquest sentit, allò, tots els catalans o la immensa majoria de catalans, no sé com ho volen traduir això, però quan diuen Catalunya vol la independència, vol ser lliure, o aquestes paraules que utilitzen, estan dient una cosa que és hipotètica. Van treure 1,5 milió de ciutadans pels 11 de setembre. Bueno, ja serà menys, ja serà una tercera part, però és igual, és molt, i efectivament, i molts més dels que van sortir al carrer segurament són també independentistes i no van anar-hi pel que sigui, per edat o per inconvenients o el que sigui. Per tant, sí que hi ha un moviment independentista, però quin és, quina entitat té, què és, el 30%, el 40%, el 50%, el 25%, això no ho sabem, això no ho sabem, ni les eleccions últimes són indicatives d'això, perquè partit que va anar dient volem la independència només era Esquerra Republicana, no ho va dir tampoc Convergència, ho emmascarava una mica. Els sondejos n'hi ha de diversos tipus.
Bueno, per això volen
i que els sondejos són els sondejos, pues, doncs s'equivoquen en moltes ocasions, i uns instituts diuen una cosa, altres empreses diuen una altra. Aleshores, el govern central què hagués pogut fer? Hagués pogut fer una mica el del Canadà i Escòcia. Escòcia no decideix, el referèndum d'Escòcia del setembre vinent no decideix si Escòcia vol ser independent, sinó què diuen els escocesos sobre això, i serà el Parlament de Londres el que decidirà, el Parlament britànic el que decidirà una cosa o altra, després d'un procés de negociació. No està previst abans del 16, això serà abans del 14, un procés de negociació, a veure com si, en el cas de que surti que Escòcia sigui independent, doncs que hi hagi un quines són les condicions en què arriben a la independència, no? I per tant això també es podia fer aquí via un referèndum consultiu, com el que es va fer per l'OTAN, com el que es va fer per la Constitució Europea, de dir això no tindrà una validesa, no és un referèndum d'autodeterminació, ni és l'exercici del dret a decidir, que és un dret inexistent, a menys que es parli del conjunt dels ciutadans espanyols, sinó això simplement serà una comprovació per veure si és veritat que hi ha una gran majoria de catalans que volen la independència. Això tampoc ho ha fet el govern, tampoc ha donat explicació només a Catalunya,
evidentment.
Jo crec que sí, però per saber què volen els catalans, si la intenció és saber què volen els catalans, s'ha de fer només a Catalunya.
Llavors, aquesta pregunta no és la idònia, llavors, per fer això.
No, la pregunta que ha fet avui, no. No, la pregunta seria, vol vostè la independència? És que jo crec que aquesta és l'única pregunta que té sentit. Amb això jo estic d'acord amb Esquerra Republicana. De què estem parlant? Estem parlant de modificacions constitucionals, d'allò que es parla des de fa tants i tants anys, de l'encaix de Catalunya, Espanya i no sé què? No, no, el que s'ha plantejat els dos últims anys és que i el significatiu ha sigut que uns han dit volem la independència, un pas que, no, que així majoritàriament no es havia dit mai, no? Doncs el govern no ha volgut afrontar aquest tema de cap manera.
Una consulta per tenir una foto de l'estat d'opinió.
Exactament.
Si em permets un moment, Leandro, només situem els oients. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui en companyia del senyor Francesc de Carreras, catedràtic de dret constitucional de l'Autònoma de Barcelona, i en companyia també del Juan Carlos Valero, Manel Manchón, i ara sí, Leandro Lamor, que és el que volia preguntar.
Sí, de tota manera, l'acord que es va arribar aquesta setmana, vostè ho ha dit abans, no hi havia el PSC, que és un partit molt important a Catalunya, no? Vostè creu que després, el PSC ha tingut uns mesos d'un gran debat, finalment s'ha despenjat d'aquest acord, però amb la pregunta que es va formular, tal com està plantejada, que té una certa ambigüitat, creu que tornaran a sorgir els dubtes en el PSC sobre què fer en els propers mesos, com posicionar-se?
Jo no ho crec, eh? Jo crec que el PSC va prendre la decisió de separar-se per un motiu relativament petit, per quina via anem, si anem pel 150.2 i com es formula això. Va dir, no, jo no vaig amb aquests. S'ha separat de Convergència i d'Esquerra, i d'Iniciativa i la CUP, i jo crec que això persistirà en el temps. Suposo que és probable i segurament seria el millor que li podria passar al PSC, que alguns dels que discrepen d'aquestes posicions se'n surtin, no? Se'n surtin surtin del partit. I jo crec que hi ha la resta, hi ha una gran unitat, entre entorn de Pere Navarro s'ha decidit finalment emprendre una via i no crec que hi hagi canvis del PSC, més encara, i aquesta és una dada, jo crec que no n'hem parlat però que és molt positiva. Ahir jo vaig sentir, en fi, per feines, etc., he estat poc atent aquestes últimes hores a les ràdios, però ahir o abans d'ahir, dijous, Rubalcaba va dir que amb tot aquest tema està en estret contacte amb el president del govern i que estan absolutament d'acord. Jo crec que aquest acord entre PSOE i PP, que s'esperava, que s'esperava en aquest tema, però que no era exactament explícit, jo crec que reforça molt tant amb un com amb els altres i fa que el PSC sigui un partit que en aquest aspecte està completament d'acord amb el PSOE.
Juan Carlos.
Sí, efectivament, també el president Rajoy en la seva compareixença dijous amb Van Rompuy, el representant de la Unió Europea, va dir que estava totalment alienat el pensament del president Rajoy amb el de Rubalcaba, en el sentit de que era inconstitucional la consulta i per tant no es podia fer, no? Per tant, el front, diguéssim, constitucional a Espanya està clar, no hi ha fissures. Llavors, a mi m'agradaria que vostè, que és un expert constitucionalista reconegut internacionalment, ara es posin el paper de que no només el govern d'Espanya i fins i tot l'oposició PSOE, no? Sinó